Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jordi entrevista Jordi Nadal, autor de El paraíso interior, reflexiones, aforismos i guiones de vida. Jordi Nadal avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Comptem avui amb un personatge també de primeríssima fila, com quasi tots els que ens visiten, que és el Jordi Nadal, que a més, vull dir, és un home que escriu sobre coaching, ho fa molt bé, ha fet un llibret preciós i a més, vull dir, és editor i té uns llibres molt preciosos, en realitat. I aquesta vegada em vaig fixar en aquest llibret que va fer, ja fa temps que el va fer, però bueno, que és boníssim i crec que l'hem de donar a conèixer. I per tant, com cada setmana, li farem les nostres preguntes de rigor. Bon dia, Jordi, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies. I vosaltres?
Doncs pues mira, aquí esperant parlar amb tu. Doncs pues vinga, comencem.
Avanti.
En el corazón, en el cor de la pell resideix la verdadera intel·ligència? En el cor i en la pell?
Probablement perquè la pell i el cor es deixen enganyar potser una mica menys o reaccionen instintivament. I a vegades la intuïció encerta.
La intel·ligència permet trobar sentit en la vida?
Sí, però un excés d'intel·ligència et fa dormir malament. En tot cas, no és una decisió tenir o no tenir excés d'intel·ligència.
Viure és treure la capa de cel·lofan que intenten protegir les pantalles?
Sí, perquè si no és viure en protegit amb una capa de cel·lofan, és a dir, és subviure.
La felicitat no és estàtica?
No, és moviment sempre. Totes les coses que valen la pena es mouen, fins i tot les quietes.
Al llegir un llibre amb impaciència, un busca respostes, no? Les preguntes que es fa ell mateix?
Sí, perquè viure és buscar respostes i llegir és un acte de generositat a la recerca de respostes.
Aquí dius una veritat com un temple. Jo he sigut fill i ser pare no deixa de... I per ser pare no vaig deixar mai de visitar la meva mare. Jo em sembla que això ho hem fet tots, no?
Sí, tothom que vulgui ser agraït i fer allò tan sagrat com honorar el pare i la mare.
Occident no està preparat per la mort, oi que no?
No, perquè ens agrada molt només les bones notícies i no sabem trobar la part de bones notícies en les dolentes a vegades.
Probablement solament valgui la pena la sinceritat i el despullat absolut.
Sí, perquè si et volen fer mal, si fingeixes, si et fan mal per alguna cosa que és fingit, quina llàstima, no?
Desconfiar de qui té confiança exclou la intel·ligència?
Desconfiar de qui té...
De qui et demana confiança exclou la intel·ligència?
No l'entenc de la pregunta, perdona.
Ho dius a la plana 24. En castellà diu desconfia de qui te pida confiança si excluye la intel·ligència.
Sí, perquè vol dir que et vol enredar. Vol dir que et vol enredar, és un interessat.
S'està més despullat després de llegir un llibre?
Oi, tant! O sigui, llegir un bon llibre és una conversa amb solitud i una conversa sincera i amb solitud sempre et despulla.
De repente he après que l'amor es nota al respirar. És així, això?
A mi em passa perquè hi ha algo profundament bonic en respirar i en estimar i estan molt lligats.
S'ha de viure incondicionalment. Què vols dir amb això?
Que si poses condicions estàs vivint amb la lletra petita i no ets prou sincer. Vius massa protegit.
No tinc cap religió, però tampoc la de poder fer-la.
Aquest és un aforisme que implica una part de desig.
L'espai de no dir res és tan gran que per suportar-lo hem de crear les paraules?
Sí, tant. Sí, el silenci pot ser molt insuportable i hem creat les paraules que són muletes, són crosses. Les paraules ens ajuden a viure.
Tot l'amor profund és invisible als ulls dels enamorats?
Segurament perquè l'amor profund és tan íntim que fins i tot quan s'intenta manifestar té uns matisos que no poden veure cap altra persona que no estigui en aquella relació amorosa.
El poder és el que tens quan l'has perdut?
Sí, i tant. I això només ho saben els que han tingut poder i l'han perdut. La gent que es pensa que té el poder, que té la seva targeta de visita de l'empresa, està profundament equivocada i ho descobrirà el dia que perdi aquella feina.
La curiositat és la fibra òptica del futur?
Sí, ara que es parla tant de lo digital, lo que mana és la curiositat i les ganes, que són dues coses molt lligades. Les ganes d'entendre altres coses i altres persones.
El guió de la teva vida es tracta de conèixer allò que som?
Torna a repetir la pregunta, sisplau.
En castellà, el guión de tu vida se trata de conocer aquello que somos?
Sí, perquè si no estàs interpretant una obra de teatre llegint un guió equivocat, que no és el teu.
Goya reflexava a l'Espanya verdadera, però realment va ser el Quixot de la pintura?
Segurament perquè nota tota la part fosca i visceral de la cultura de la tradició goyesca. O sigui, aquesta cosa fosca, visceral i violenta, terriblement tenebrosa que conté aquesta part de cultura.
La mort del meu pare és una gran lliçó de grandesa. Explica'ns això.
Va ser un dels dies més bonics de la meva vida assistir a l'enterro del meu pare, perquè tot i que era un dia molt trist vaig notar quantíssima gent l'estimava i va ser un dia amb moltíssima llum.
Si saps estimar, reps molt amor. És així, això?
Sí, tot i que s'ha d'intentar fer bona aquella frase de Bergamín de no tengas más que amor, pero no quieras ni esperes nunca nada. O una variant de Sant Agustí, estima i fes el que vulguis.
Va ser el meu primer Frankfurt amb l'editorial Plataforma. Vas arribar a Frankfurt la primera vegada que vas fer l'editorial ja, tu?
No, jo anava a Frankfurt des de que tenia 24 o 25 anys i vaig anar-hi en Plataforma amb 45. És a dir, que van haver 20 Frankfurts abans. Aquest any, si haguéssim anat, si no s'hagués cancel·lat la fira, seria el meu Frankfurt 33. Per tant, el meu primer Frankfurt en Plataforma va ser només això, ni més ni menys.
Sé que tindré moments de dubtes, però jo no dubto d'ells. Què ens vols dir amb això?
Els dubtes ens ajuden a ser més forts i acceptar-los forma part fonamental de ser una persona madura.
Jo veig aquí que dius una cosa que estem bastant d'acord. No sé de cap llibre que m'hagi fet mal. A mi no m'ha fet mal cap llibre.
No, perquè fins i tot els que són dolents te n'adones. I te n'adones. Els llibres i els bons llibres, les bones pel·lícules i les bones peces de teatre, de música i les dolentes són tan evidents que només que tinguis la gosadia de dir-te tu amb tu mateix la veritat, independentment del que digui la crítica, ens ajuden a avançar.
Canetti m'ha ensenyat a lluitar contra la vanitat. Sempre he pensat que si té o no té la veritat.
Canetti és l'espasa contra la vanitat perquè va investigar moltíssim el poder i té la contundència del pensament jueu, centroalemany, centroeuropeu. Llavors, la contundència és sempre molt útil quan s'ha de lluitar contra la vanitat.
Camus sempre intenta ser millor persona.
Sí, i els seus lectors ens fa, si l'hem llegit bé, ens fa millors persones. Camus, Albert Camus, llegir Albert Camus sempre ens fa millors persones si l'hem llegit bé. Salvo que no vulguem ser bones persones o ser millors persones.
André Gide et va ensenyar a tenir una vida més profunda.
Sí, perquè los alimentos terrestres, los nuevos alimentos, és un cant a la vida i a ser un mateix. És Walt Whitman a França.
Michel de Montaigne és la gosada de pensar. Bueno, la gosada...
El plaer
de pensar.
El gaudi de pensar. Michel de Montaigne és l'elegància de pensar posada a França, que pràcticament és un pleonasme. És el goig de pensar.
Marguerite de Juzernar, la humanitat d'un emperador. Tu penses que un emperador pot tenir humanitat?
Adriano va ser un llibre tan perfecte que el meu primer fill, el meu únic fill noi, es diu Adrià, per aquest llibre.
Thornton Wilder, Els idus de març, és més que una novel·la històrica. Per què?
Com va dir Gabriel García Márquez, cito Gabriel García Márquez, és una obra deslumbrante que nos ensenya les grandeses i misèries del poder. Fi de la cita.
Josep Pla, la intel·ligència d'un home enganxat a la terra. Hi ha frases del quadern gris que jo em sé de memòria.
El quadern gris és... totes les persones i cultures tenen que tenir la seva Bíblia, el seu llibre sagrat. Però per tota la gent que estigui disposat a tenir Bíblies en plural, llegir a Josep Pla és una Bíblia de pensament lliure i intel·ligent. I la gent que no el sap disfrutar, doncs quina llàstima, ells ho perden.
No, jo sí que el sé disfrutar.
Això parla molt de la intel·ligència perquè és la persona que ha dit amb adjectius de les coses més intel·ligents que he llegit a la meva vida.
Octavi Paz, nada puede ser más culto. Bueno, a mi m'agradava molt el que escrivia aquest senyor.
És un senyor que ens recordava que hem de reinventar l'amor i va escriure alguns poemes, alguns assajos absolutament extraordinaris. Un grandíssim pensador, un grandíssim escriptor i un grandíssim pensador.
Paul Éluard, ningú podrà mirar el món amb indiferència.
Si quan... algú està enamorat i encara no ha llegit a Paul Éluard, quan el llegeixi descobrirà una càrrega de matisos que s'ajuntaran i s'afegiran al sentiment amorós. Paul Éluard és un dels grandíssims poetes de la literatura universal.
Tu creus que les paraules curen? Ho deia l'Àlex Rovira, això.
Sí, sí. I si no curen, cuiden i acompanyen, que no està gens malament donat el temps que vivim. És a dir, curen moltes, en alguns casos hi ha meses per segons qui. I moltes, si no, a més, acompanyen i cuiden, que no és menor.
Graham Greene, L'amor i la culpa.
Oh!
Pot ser això?
La seva novel·la, The End of the Affair, El fi del romance, és una novel·la sobre l'amor, el catolicisme, l'adulteri i la culpa tan gran que potser molta gent tindrà la sort de no tenir-la que llegir per entendre-la, però si algú la llegeix i m'entén, ja m'entén.
Zygmunt Bauman ens parla de l'amor líquid. Què vol dir això, tu?
Doncs que el món canvia, i per més que Parmènides digui una cosa i Heràclit en digui nosaltres, vivim en un amor líquid on les coses són molt líquides, molt fugaces, molt volàtils, molt poc fidels. I ell, com a bon sociòleg, ho va saber veure i anomenar i formular.
Però us ha deixat molta empremta a molta gent de la meva generació. Per què? Jo encara no hi he entrat massa en Proust.
La vida és molt curta i Proust és molt llarg.
Ah.
Per això, quan vaig estar a una editorial, vaig fer una selecció d'aforismes de Proust per fer amb una versió curta llegir algunes de les coses magistrals que ell conté al seu pensament. Però és una obra molt llarga amb una vida molt curta. Hi ha una gent que pensarà que és la seva Bíblia. Entre el blanc i el negre hi ha una escala de colors que es diu Pantone, que fan servir les impremtes i els editors, que té 1.114 matisos de colors. Proust no és ni blanc ni negre, però no està forçosament entre el 1.114, que hi ha gent del Pantone, no és tant el que per mi és essencial.
La qualitat d'un home són els seus encants femenins. Això deia Proust.
Sí, però també hem de saber quin era el moment on ell va viure, la seva cultura i la seva opció de forma d'estimar, és a dir, la seva opció sexual. Hi ha molts matisos i amb una resposta curta l'únic que aconseguirem és que hi hagin 14 col·lectius que ens denunciïn. S'ha d'estudiar una mica la vida de Proust per entendre-ho. Tenia raó en ell en el seu moment. Representava molt bé la seva opinió.
Et consideres una persona humil després d'analitzar la teva obra?
No, però com diuen els, em sembla que són els jesuïtes, com viene la humildad, el sabio no a su obra. La meva obra és molt humil, i jo com a persona encara més. Però no hi ha res que detesti més que la falsa humilitat. L'altre dia no sé qui deia que Mao Zedong era humil, no sé. La veritat és que moltes vegades quan sento parlar la gent de la paraula humilitat començo a desconfiar, fins i tot de mi quan la pronuncio. El millor respecte amb la paraula humilitat és no pronunciar-la gaires vegades i practicar-la i que es noti, o que no es noti, que és la manera de ser humil.
Aquí dius hi ha una frase preciosa que dius tu, que realment és una oració. Editar és com una manera d'amar. Això, vamos, això és lapidari, és per posar-hi un carrer amb això.
Llibre bo, ara perquè hi ha mòbils, però quan jo començava a ser editor buscava una cabina telefònica per trucar als meus amics i editava el llibre, que era una manera de buscar una cabina telefònica per trucar a la gent que vull tractar com amics encara que no els conegui. Editar, trobar algú que és bo, és estimar-lo i compartir-lo. I és un ofici tan bon, jo sento admiració, no enveja pels bons llibres que fan els meus col·legues. Per això també recomano contínuament llibres dels meus col·legues editors, perquè no els puc veure amb enveja, sinó amb admiració quan fan coses ben fetes ells.
Després dius aquí també una cosa que, des de luego, tu frapes de vegades, eh? La nostra vida està governada per la necessitat de ser efectius. Bueno, això ho vaig aprendre jo quan treballava pels altres, també. Però veig que tu... crec que ho has convertit en axioma, no?
Sí, perquè s'ha de ser efectiu i efectiu, però també afectiu. És a dir, obres són raons. Hem de fer les coses ben fetes. Detesto la gent que treballa malament. S'ha de treballar bé. Després s'ha de ser bona persona. I una cosa no ha d'excloure l'altra. Malament anem quan parlem d'algú que és un bon noi. Malament. Però jo crec que si un fa pa o és mecànic, ha de fer bé el seu ofici. El meu pare era mecànic, jo faig llibres. Ell i els meus germans ho fan bé. Ho feia el meu pare bé i els meus germans bé, i jo faig el meu ofici bé.
No pretendo ser original. Segons Gandhi, l'originalitat és tornar als seus orígens.
Em sembla que la frase era de Gaudí, efectivament, i deia l'originalitat és volver a los orígenes. No pretendre ser original perquè és de ser molt grandiloquent intentar ser original. El que has d'intentar ser és tu mateix. De tots els papers que hi ha en el món, Un només per fer, ser un mateix. A la vida ho ets el banc més gran del món, ho ets tu mateix. Enmig no hi ha papers disponibles.
T'ho diré en castellà. A veces ponemos números para contener los problemas y creemos que con esto basta. Què et sembla, això?
No, és algo contundent i exculpatori, a vegades, no? I llavors la diferència, els matisos i el compromís estan amb els verbs i els adjectius, també, i amb com respons. Els números et donen informació. En la vida el que s'ha de fer és respondre. Respondre no són números, els números ens donen informació, però nosaltres som a partir de respondre.
La felicitat és una ciència?
Aproximativa, en tot cas, i molt quimèrica. És un trajecte. La gent que ho intenti vendre exactament com una ciència, si ho fan des d'un pensament científic i són honestos, doncs està bé. Però no es pot ser tan taxatiu. La felicitat és una ciència. S'intenta que s'hi apropi per ajudar la gent.
Mostrar la gratitud. Jo ho faig sempre.
És de bien nacido ser agradecidos. Qui no sigui agraït, qui no domini cinc paraules bàsiques, sí, no, per favor, sisplau, gràcies, ho sento, o les cinc o sis, no sé quantes n'he dit, no és un bon ciutadà. Ha fet malament el batxillerat i probablement a casa seva li van carregar de totes les matèries optatives, però no li van fer cas al nano o a la nena quan l'havien d'educar a l'edat.
I per anar acabant, aprender a persona, a personar, esto cuesta mucho, què vols dir? Explica'ns això.
Aprendre a ser persona costa molt. És que el procés de fer-se és un procés actiu i de treball. Un té que treballar-se a si mateix, com deia el poema aquell de Rilke en l'estàtua d'Apolo. Du musst dein Leben ändern, has de canviar la teva vida. Fer-se, una millor versió d'un mateix, és un treball. I és una feina que no s'acaba. És una feina contínua. No és com la carrera de la universitat, que la pots acabar i ja està. Has de seguir aprenent sempre a intentar ser una millor versió de tu mateix.
És un llibre preciós sobre les experiències d'un editor nat. A la vegada, escriptor, ajudador dels demés, ha fet una obra grandiosa, molt acurada, preciosa. Llegiu El paraíso interior, de Jordi Nadal. És fantàstica, us la recomano a tots.
Moltes gràcies.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.